Sí, no, no hi ha manera. Hola, bona tarda. Gràcies a tots per ser aquí. Gràcies també al Jaume per acceptar un cop més la invitació a participar en el cicle de conferències. Com sabeu, el Jaume és professor titular de la Universitat Ramon Llull, de la Facultat de Comunicació Blanquerna. És crític musical de La Vanguardia i és director del programa Una tarda a l'òpera, que s'emet els diumenges a la tarda per Catalunya Música. Ha publicat diversos llibres sobre òpera, sobre Mozart, sobre Victòria dels Àngels, un munt de publicacions que tots podem llegir i gaudir. Gràcies, Jaume, per tornar a venir amb nosaltres. Col·labora amb nosaltres des de l'any 92, vull dir que ja són uns quants anys amb nosaltres. 91-92, la temporada 91-92, perdó. Aprofito també que avui la sala està molt plena per informar-los d'una activitat que acabem d'organitzar, que encara no hem tingut temps d'anunciar, ho rebran, els que tenen correu electrònic ho rebran demà al matí. És una activitat sobre l'italiana in Algeri també. El dilluns 17 a les 6 de la tarda, a l'antic conservatori del Liceu, a l'edifici històric, farem una trobada amb el tenor Màxim Mironov, que és el tenor que interpreta el paper de l'Indoro a l'italiana. Ens farà un petit diàleg per explicar-nos una mica la seva carrera, des que va marxar de Rússia, com s'ha especialitzat en els rols de Rossini, i després del diàleg ens interpretarà un parell o tres d'àries d'un nou CD que està a punt de treure sobre àries de Rossini i ens el vol presentar en exclusiva pels amics del Liceu. Així que els esperem el dilluns a les 6 al Conservatori del Liceu, a l'antic, el que hi ha aquí sota els porxos del teatre. Val? Moltes gràcies.
Bé, bona tarda, gràcies. Els que em vau sentir en una xerrada prèvia a un dels concerts de l'Aix Victòria, no sé si hi havia algú d'aquí, la Carme sí, em sembla, vaig demanar disculpes perquè estava molt refredat. El refredat encara em dura, és un refredat, crec que és el més llarg que pateixo dels que porto de la meva vida. I en fi, disculpes perquè de tant en tant doncs tossiré i hauré de potser d'aturar-me perquè estic molt, molt carregat. Com que hi ha per aquí algun metge a la sala, que jo me lo sé, com el doctor Jordi Blanco, després ja li demanaré consell perquè ja no sé què prendre'm. Bé, avui parlarem d'una òpera com l'Italiana in Algeri, que és una de les òperes còmiques més brillants de Rossini. M'atreviria a dir que és la primera gran òpera còmica de Rossini i és una òpera que, anava a dir, prepara el camí. No, el camí ja està fet i, de fet, Rossini ja es presenta aquí com un músic absolutament consolidat en el terreny del còmic, amb una òpera que inaugura la gran sèrie d'òperes còmiques que vindran a continuació, que seran El barber de Sevilla, que segurament és la més coneguda, però també La Cenerentola, que és aquella obra inspirada en La Ventafocs de Perrault, amb moltes llicències pel que fa al llibret i pel que fa sobretot a la construcció d'alguns personatges, o també una obra com Il Turco in Italia, que té també algun element comú amb l'italiana pel fet que hi ha un personatge, diguem, exòtic, un turc, en el cas Il Turco in Italia, i un bey, governador de províncies, que es diu Mustafà de l'Alger, en el cas d'aquesta òpera que avui ens ocupa i que a partir de demà passat ocuparà l'escenari del Gran Teatre del Liceu. És una oportunitat, jo penso, extraordinària per poder conèixer una de les òperes que menys s'ha representat al Liceu de Barcelona, cosa que no deixa de ser una llàstima, perquè el Liceu podem dir que no abunda precisament en la programació d'òpera còmica rossiniana, cosa que és una veritable llàstima. Sí que és veritat que fins als anys 80 era molt habitual veure Barbers de Sevilla, però això ens impedia veure d'altres òperes còmiques de Rossini, com és el cas de l'italiana, que s'ha representat en tan sols 4 ocasions, en tan sols 4 temporades, per no parlar de les altres òperes. El mateix Turco in Italia, per exemple, es va representar mitjans del segle XIX i fins fa 3 o 4 temporades no la van poder tornar a veure. Sí que és cert que a Barcelona, durant els primers anys del segle XIX, sobretot a partir de 1816-17, que és quan arriben les primeres òperes rossinianes, és una ciutat que acull aquestes òperes, no pas al Liceu, que encara no existeix, sinó al Teatre de Santa Creu, el teatre principal, però, esclar, d'això ja fa molts anys i crec que no hi ha ningú aquí que ho pugui explicar. Per tant, com a espectadors contemporanis d'òpera, trobem molt a faltar aquest tipus de programació. Recordem, només per situar el personatge, que Rossini forma aquella anomenada tríada de tres grans compositors italians, que són el mateix Rossini, Donizetti i també Bellini, per ordre, per cronologia de naixement, que conformen allò que en diríem el bel canto tardà o el bel canto romàntic, tenint en compte que Rossini no tan sols es va dedicar a l'òpera còmica, sinó també, i molt, a l'anomenada òpera seriosa, amb obres com Tancredi, com Semiràmide, o fins i tot també amb incursions en el que anomenem la gran òpera francesa, amb aquesta última pàgina que va llegar-nos quan encara era molt jove i quan encara tenia molt camí per recórrer, però va decidir que allò era el punt final de la seva carrera operística i a partir d'aquí es va dedicar a viure feliçment dels rèdits econòmics que havia anat adquirint amb tants anys de treball i després d'haver escrit una quarantena d'òperes, que és Guillem Tell, aquesta òpera escrita per a París, escrita en francès, escrita sota els paràmetres d'aquella gran òpera que després seguirien a Livy o Meyerbeer i que faria també tanta fortuna al llarg del segle XIX, fins al punt que també Barcelona les va representar en diverses ocasions, una de les quals, com recordem, el 1893, el mes de novembre, amb la famosa bomba que va caure a l'inici del tercer acte d'aquesta òpera. Per tant, estem parlant d'un compositor que té una activitat febril durant molts anys de la seva joventut, fins que, a partir d'un moment determinat, decideix posar punt final, amb 30 i escaig anys, punt final a aquesta trajectòria operística. Però queda un llegat reconegut pels seus contemporanis, el mateix Wagner, el mateix Beethoven, eren profuns admiradors de la seva obra, i qui ho havia de dir? Que un compositor com el mateix Richard Wagner tingués una admiració cap a Rossini, ell que era un home que més aviat no admirava ningú que no fos a si mateix, i menys un compositor italià. Sabem que Wagner menyspreava i detestava Verdi, però en canvi a Rossini li va fer una famosa visita a París, en la qual pràcticament es va postrar als seus peus. La resposta de Rossini va ser més aviat escèptica, com era habitual en el cas de Rossini davant dels seus contemporanis. Ell era un gran admirador dels compositors del passat, especialment de Mozart, de Haydn, de Beethoven, i més aviat va veure que Wagner era un bluff. Fins i tot hi ha una famosa anècdota de les moltes que s'expliquen de Rossini en què va servir, crec que era un turbot, havia de servir un turbot amb patates o una cosa molt suculenta a uns amics seus, i va dir que seria un turbot a la Wagner. I aleshores va servir només les patates. Li van dir, però on està el turbot? Diu, no, és que és com Wagner, no hi ha absolutament res aquí. No? Bé, doncs és una mica la resposta que ell va donar a la música wagneriana. Sigui com sigui, hi ha un aspecte molt important de la vida artística de Rossini, i és que ell va ser el nexe natural de la gran tradició de l'òpera bufa, de l'òpera còmica, que quan Rossini va començar a entrar-hi i a escriure, ja en la seva primera joventut, amb 17-18 anys, amb les seves primeres òperes, que va escriure obres curtes en un acte, com la seva primera òpera estrenada, que és La Cambiale di Matrimonio, de fet ella heretava una tradició pràcticament secular. L'òpera bufa, l'òpera còmica, és un gènere que va sorgir a Nàpols a principis del segle XVIII i va sorgir com a intermezzo, és a dir, va sorgir com a unes petites obres de teatre cantat amb personatges que eren molt diferents de les òperes serioses, no eren ni déus ni eren herois de la mitologia, sinó que eren personatges d'extracció social mitjana, artesans, criats, petits burgesos, comerciants, que, d'acord amb un tipus de caràcter semblant a les màscares de la comèdia de l'art, que era aquell tipus de teatre popular italià que arquetipificava els personatges en relació amb un tipus de comportament, de gestualitat o de manera fins i tot de parlar, l'òpera bufa va recollir aquesta tradició i es representaven aquestes òperes en els intermitjos, d'aquí el nom d'intermezzo o d'intermezzi, que es donaven lloc durant les pauses d'una òpera seriosa. De manera que si una òpera seriosa tenia 3 actes, en cadascun dels 2 entreactes es representava una mitjoreta i mitjoreta d'una òpera còmica en 2 parts. I és així com va sorgir aquesta òpera a Nàpols, amb una primera generació de compositors que va inaugurar, per exemple, Alessandro Scarlatti, i aquesta generació de compositors va donar lloc a una segona, presidida per Giovanni Battista Pergolesi, que és l'autor de la que segurament és l'òpera bufa o l'òpera còmica inicial més coneguda, que és La Serva Padrona, i després la gran última generació, on trobaríem personatges com Galuppi, Paisiello, que va ser l'autor precisament d'una primera versió operística del Barber de Sevilla, o també Cimarosa, i molts altres, evidentment. Aquesta gran tradició de l'òpera còmica, de l'òpera bufa, que va començar a Nàpols, es van escampant arreu d'Itàlia, fins a arribar també a fronteres més enllà del nord d'Itàlia, fins a arribar, per exemple, a Viena, on hi havia molts compositors italians al servei de la cort, com per exemple Salieri, que van escriure també òpera còmica, o el mateix Mozart, evidentment, que allunyant-se ja dels paràmetres de l'òpera bufa napolitana original, també va saber emmotllar-se el gènere fent les obres mestres que tots li coneixem, en particular obres com Les noces de Figaro o Così fan tutte, a banda d'altres que va fer també durant la seva joventut. Per tant, Rossini va ser un hereu directe i un hereu natural d'aquesta extraordinària tradició. L'Italiana in Algeri és l'onzena òpera del catàleg de Rossini. És una obra de 1814, per tant, estem parlant, perdó, de 1813, estem parlant d'una òpera que Rossini escriu amb 21 anys, en un moment de la seva vida en què porta una activitat febril pel que fa a l'abundància de composicions, i va comptar amb un llibret d'un senyor que es deia Angelo Anelli, que s'inspira en una obra anterior. És interessant recordar qui era Angelo Anelli, perquè la dimensió política del personatge és el que justifica un dels números que canta Isabella en aquesta òpera, que és l'ària Pensa a la pàtria, que és un número, podríem dir, pre-risorgimental. Tots coneixem la trajectòria de Verdi, tots coneixem el gran enrenou que va suposar l'estrena de Nabucco, que era la tercera òpera de Verdi, i la simbologia que Verdi va adquirir en la Itàlia de la segona meitat del segle XIX com a símbol del Risorgimento, com a símbol d'aquella voluntat de reunificar Itàlia en un sol territori, desprenent-se del llast de la corona borbònica al sud, Nàpols i Sicília, o del nord, ocupat sobretot per Àustria. Però ja abans ja hi començava a haver un cert moviment, podríem dir, no revolucionari, però sí un moviment especulatiu de caire polític, i precisament Angelo Anelli era un personatge dedicat precisament a la causa i un home molt compromès amb aquesta voluntat de pre-reunificació italiana. Estem parlant d'un personatge que era un home molt culte, un home de lleis, que de fet va acabar la seva trajectòria no pas com a llibretista d'òpera, sinó com a advocat i professor de dret a la Universitat de Pavia, i va ser el llibretista d'aquesta obra de Rossini. Altres particularitats que té l'Italiana in Algeri, deixant de banda aquest element patriòtic que és anecdòtic, però que és important, jo penso, perquè és un element nou en el que és el conjunt d'una òpera, i especialment d'una òpera còmica, en la que la connotació, diguem, patriòtica semblava completament allunyada dels paràmetres de l'òpera bufa, de l'òpera còmica. Quin és aquest altre element que voldria posar en valor? Disculpin. El personatge d'Isabella. Isabella representa un tipus de personatge també bastant nou en el que és la tradició de la gran òpera còmica, perquè, si bé l'Italiana és una obra còmica, molt divertida, i jo quasi m'atreviria a dir que és, si més no des del punt de vista musical, molt més divertida, fins i tot que el Barber de Sevilla, molt més divertida que la Cenerentola, o molt més divertida que aquell Turco en Itàlia, repeteixo, sobre el pla musical. Evidentment, una traducció escenogràfica, dramatúrgica, pot fer igual de còmica les altres òperes que acabo de dir, o, per exemple, una altra òpera mestra còmica de Rossini, com és el Comte Orí, sobre la música del Viatge a Reims, que també és extraordinària i hilarant en tots els aspectes. Però, curiosament, aquesta òpera presenta també un equilibri amb l'element, podríem dir, seriós o semicòmic o semiseriós, encarnat justament en el personatge d'Isabella i també, ho veurem més endavant, en el personatge de Lindoro, és a dir, la parella, el promès, l'enamorat d'Isabella, que òbviament interpreta un tenor. Isabella és un personatge que podríem dir que es presenta sota un feminisme avant la letra, perquè és un personatge que porta la iniciativa, és un personatge que desafia, podríem dir, la masculinitat ruda, grollera de Mustafà, que és el personatge que interpreta el baix còmic, i per tant ella es presenta com una dona que pren la iniciativa de viatjar a l'Alger i de dir-li a Lindoro, anem cap a casa. I això, evidentment, clar, és una innovació respecte a la tradició de l'òpera bufa, en la que la dona, si bé alguna vegada també pot prendre una mica la iniciativa, no la pren des d'una manera tan resolutiva com ho fa aquest personatge. I per això mateix penso que és també un element a tenir en compte a l'hora de veure un espectacle sobre aquesta òpera. Una òpera que, com els deia, es va estrenar el 1813, en un dia molt significatiu per la història de la música, com era el 22 de maig, perquè aquell dia naixia a Leipzig un nen al que varen posar de nom Richard i que portava el cognom de Wagner i que estaria destinat a ser un dels grans compositors ja no només del segle XIX, sinó de tota la història de la música. Doncs bé, el mateix dia en què Wagner neix a la ciutat de Leipzig, s'estrena al Teatre San Benedetto de Venècia aquesta obra que Rossini estrena enmig d'un any, com els deia, en què també escriu d'altres òperes, com són Il signor Bruschino i Tancredi, també a Venècia, i Aureliano in Palmira a Milà. Aquesta prolífica activitat de Rossini es deu al fet que estava, diguem, a mans d'un empresari, el Domenico Barbaia, que era un home que el feia treballar pels teatres de Venècia, per la Scala de Milà, pel Teatre San Carlo de Nàpols, i per tant tenia un contracte, com aquell que diuen exclusiva, i Rossini havia d'escriure amb moltes presses. Això és el que explica que tantes vegades reconeixem fragments d'una òpera de Rossini en una altra, allò que diem el reciclatge. L'ària, per exemple, que canta el Comte d'Almaviva al final del Barber de Sevilla es recuperarà després per la Cenerentola el Non più mestre que cantarà Angelina, la Ventafocs. Tot el Comte Urí és un reciclatge del Viatge a Reims, tot i que aquí per circumstàncies diferents. I en aquest període, Rossini aprofita molt material d'altres òperes. Per exemple, la famosa obertura del Barber de Sevilla és l'obertura d'Elisabetta, Regina d'Inghilterra, però també és l'obertura d'Aureliano in Palmira, és exactament la mateixa obertura. En Rossini, per què ho feia això? Perquè era un cara dura? No, ni molt menys. Rossini havia de treballar en un any fins al punt d'haver d'estrenar 3 o 4 òperes o haver d'escriure 3 o 4 òperes en un any. Aquesta activitat és impossible per molt que un sigui un geni i per molt que un sigui hiperactiu. Rossini era molt conscient que el públic de Nàpols no agafaria un vol charter per anar a Venècia a escoltar una estrena d'una òpera mesos després de l'estrena de Nàpols. I el públic de Venècia tampoc viatjaria a Milà. Per tant, ell era conscient que el públic d'una població no escoltaria l'òpera estrenada en un altre lloc i, per tant, anava aprofitant i tirant de veta d'aquell material que ell anava creant. Però resulta que una òpera com l'Italiana in Algeri és una òpera nova, una òpera absolutament original i una òpera que conté material inèdit. Hi ha alguna cosa que potser està inspirada en alguna melodia anterior, però és una obra, podríem dir, ex novo, i en aquest sentit també té una particular idiosincràsia en relació amb la resta del corpus rossinià. També hi hauria una altra particularitat a tenir en compte a l'hora de veure aquesta òpera, i és que és una òpera ambientada a l'Alger, al nord de l'Àfrica, i una obra que, en certa manera, recupera l'esperit, si més no a nivell literari, d'una òpera còmica, però alemanya, un Singspiel, que Mozart havia escrit 32 anys abans, El rapte al Serrall. No sabem si Rossini coneixia en aquell moment El rapte al Serrall o si Angelo Anelli el coneixia, però coneixent-lo o no coneixent-lo, és un tipus d'obra, tant El rapte al Serrall com L'Italiana in Algeri, que presenten un tema bastant comú en algunes òperes d'aquell context, i és el que ara en diríem el xoc de civilitzacions, és a dir, la incursió de l'occidental en el món oriental i veure el conflicte que es pot generar o no, o l'harmonia. En el cas, per exemple, d'obres com El rapte al Serrall, el que es plasma en aquesta obra és que l'occidental ha d'aprendre molt de l'oriental, perquè aquest oriental és un savi, és un home que ens pot donar moltes lliçons de moral. És l'enfrontament entre la civilització i la barbàrie. Doncs bé, d'alguna manera aquí també es mostra aquest xoc entre la civilització, que representa en aquest cas Isabella, la italiana, una dona feta i dreta, i el rude Mustafà, que és un home de costums baixos, que es creu amb el dret de poder fer amb les dones el que vulgui. Té un harem amb unes quantes dones, en té una de legítima, que es diu Elvira, i quan li plau la rebutja perquè decideix que es vol casar amb una italiana, perquè diguem que és fashion i, per tant, doncs, és de bon to casar-se amb una italiana. I, per tant, es creu amb el dret de rebutjar Elvira. Evidentment, arriba Isabella i quan s'assabenta de la intenció de Mustafà de casar-se amb una italiana, i especialment amb ella, el que fa és dir, doncs, xato, no, de cap de les maneres. I Isabella dona una lliçó a Mustafà de de bons costums, de civilització, en aquest cas diguem que és l'occidental el que dona una lliçó a l'oriental. Però en definitiva és una òpera que s'enmarca en un context de diverses òperes que tractaven, havien tractat aquest tema i que el seguirien tractant també en altres òperes posteriors. Sigui com sigui, aquesta òpera va tenir un èxit absolutament esclatant. Va ser una de les òperes indiscutiblement exitoses de Rossini, que Rossini, diguem que viuria altibaixos en les estrenes de les seves obres, normalment exitoses, però també va viure algun fracàs. La mateixa estrena del Barber de Sevilla va ser un fracàs, però per qüestions purament accidentades d'una representació que va tenir tota mena de desastres en escena, especialment el primer acte, però en canvi aquesta va córrer perfectament i el públic va delirar, fins al punt que Rossini va arribar a dir: els venecians estan més bojos que jo, perquè escenes concretes, com per exemple el final del primer acte, que veurem i escoltarem, fins i tot ho explica Stendhal, que és aquest escriptor francès que va fer tants viatges a Itàlia, que era un gran admirador de Rossini, que va escriure una biografia de Mozart, però una biografia molt llarga sobre Rossini, i això que és una biografia que acaba el 1823, quan a Rossini encara li quedava molt camí per recórrer, ve a dir Stendhal, quan parla del final del primer acte, que els venecians no podien parar de riure ni de plorar de tant riure que els provocava aquell final d'acte, fins al punt que gairebé era inaudible allò que transcorria en escena, de tant que reien. Per tant, es va crear realment un avalot considerable. Com diríem ara, Rossini ho va patar. Bé, com deia, aquesta òpera va arribar al Gran Teatre del Liceu relativament tard, el 1869, un any després de la mort de Rossini, però és una òpera que s'havia estrenat a Barcelona el 1815, és a dir, 2 anys després de l'estrena absoluta a Venècia. Es va representar al Teatre de Santa Creu, aquí al costat, teatre avui principal. Bé, avui és una mena de cosa estranya, però l'antic teatre principal. I va ser una òpera que va tenir molt d'èxit. Es va representar en 5 temporades més, sempre al Teatre de Santa Creu. Va desaparèixer, es va reposar, com deia, al Gran Teatre del Liceu, i des de l'any 69 fins l'any 1928 no s'hi va poder tornar a escoltar. És a dir, durant 59 anys aquesta òpera no va reaparèixer a Barcelona. I si es va representar el 1928 és perquè hi havia una mezzo de casa nostra que reivindicava ja els papers rossinians per a mezzo-soprano. Aquesta senyora era Conxita Supervia, després l'escoltarem, que va ser una dona que, deixant de banda les seves virtuts inqüestionables com a mezzo-soprano, una dona que va lluitar perquè el repertori rossinià tornés a aparèixer a escala mundial. De fet, la Rossini Renaissance, és a dir, la reexhumació de les òperes de Rossini, no es va fer efectiva d'una manera ja més rigorosa fins pràcticament als anys 40-50, fins que als anys 60 i sobretot 70, gràcies a musicòlegs com Alberto Zedda i a la Fundació Rossini de Pesaro, es va reobrir, podríem dir, la investigació sobre Rossini, es van editar les partitures d'acord amb els criteris originals i també amb el gran col·laborador que va tenir Zeda, que era el director orquestral Claudio Abbado, es van poder reexhumar moltes d'aquestes òperes i, evidentment, també el Festival Rossini de Pesaro ha fet que de les 40 òperes de Rossini la pràctica totalitat, o si més no, una trentena, s'hagin pogut representar amb més o menys assiduïtat. I l'italiana seria una d'elles. Malgrat tot, el Liceu, des de l'any 28 fins a la temporada 71-72, no va reaparèixer, ho va fer, per tant, al cap de 43 anys, i la següent temporada en què va reaparèixer va ser la 82-83. Per tant, això vol dir que portem 35 anys llargs sense poder veure i escoltar una italiana. Esperem que no passin 35 anys més per tornar-la a veure. Malgrat tot, vull recordar, sempre m'agrada fer-ho, que Amics de l'Òpera de Sabadell l'han representada en 2 ocasions, per tant, l'hem pogut veure a la vora de Barcelona en dates més o menys recents. Voldria llegir un fragment de la biografia de Stendhal en la seva traducció castellana, traduïda per Consuelo Verges, referida precisament a aquest fragment referit a la italiana i l'algeri. De fet, Stendhal és un profund admirador d'aquesta òpera, és una de les seves preferides, juntament amb Tancredi, que és de la mateixa època, i diu el següent: «Cuando escribía la italiana y l'algeri, Rossini estaba en la flor de la juventud y del genio. No temía repetirse, no intentaba hacer música forte, Vivía en el amable país de Venecia, el más alegre de Italia, y acaso del mundo, y ciertamente el menos pedante. El resultado de este carácter de los venecianos es que quieren ante todo en música cantos agradables y más ligeros que apasionados. Fueron servidos a la medida de sus deseos en la italiana. Jamás pueblo alguno gozó de un espectáculo más conforme a su carácter, y de todas las óperas que existieron, es esta la más adecuada al gusto de los venecianos. Són paraules, penso que molt encertades, a vegades estem d'alta, les aprendre amb una certa distància, sobretot quan fa biografia pretesament històrica, però penso que a nivell de judici són paraules molt encertades, i encara afegiria un altre element, i és el color, la paleta cromàtica que Rossini dona a aquesta òpera. De fet, la música veneciana, la música, per exemple, de Monteverdi, etc., la música de Vivaldi, és una música que moltes vegades la definim com una música molt acolorida, amb moltes games, amb molts timbres, amb molts instruments, amb tota mena de frases marcades per una tímbrica determinada en relació amb unes altres. I això és el que li passa a l'italiana en Algeri. És una òpera que la podem, si haguéssim de visualitzar-la d'una manera abstracta, jo posaria una paleta de pintor plena, plena, plena de colors. És això el que és l'italiana, amb aquesta sonoritat tan genuïna i, sí, efectivament, escrita molt d'acord amb el gust de les òperes per a Venècia. Resumiré una mica l'argument, tot i que bàsicament del que es tracta és d'escoltar fragments i de veure'n algunes parts. Una obra que, com deia, s'ambienta a l'Alger, on hi ha Mustafà, que està casat amb Elvira. Elvira és una pobra dona que se sent abandonada pel seu marit, la consola una altra noia de l'harem, que és Zulma, perquè Mustafà ha decidit que es vol casar amb una italiana. I per allà corre també l'Indoro, que és un jovenet italià, que és un esclau de l'harem. Paral·lelament, està arribant a les costes de l'Alger Isabella, que ve disposada a rescatar l'Indoro de l'harem on viu. I és el moment en el que ella apareix en escena quan canta la seva primera ària, l'ària de sortida. De les tres àries que té, aquestes podríem dir que juntament amb Pensa la pàtria són les dues més importants. Una ària que també, com trobarem amb el Pensa la pàtria, està escrita en dues seccions. Hem de pensar que estem en aquest període del bel canto en el que l'habitual és que les estructures dels números musicals solitaris de les àries es vertebrin a partir d'un recitatiu acompanyat, que és una mica el que prepara el terreny del que vindrà després, l'ària pròpiament dita, que acostuma a ser amb un tempo lent, i després una secció ràpida, allò que s'anomenarà cabaletta i que acostuma a estar molt marcada aquí per les agilitats, per la coloratura i, en el cas de Rossini, d'una manera absolutament exponencial. Curiosament, en aquesta ària hi ha una primera tanda reflexiva en la que ella explica que quina tristor haver naufragat i haver quedat expulsada a les costes d'aquell país desconegut. Però després hi ha una segona secció, més ràpida, en el que Isabella mostra, en certa manera, també el caràcter picarès que té i l'enginy i la intel·ligència de què farà gala al llarg de tota l'òpera. Hem de dir que Isabella, a més, ha vingut acompanyada de Taddeo, que és un home bastant gran ja, secretament enamorat d'Isabella, que evidentment no té res a fer, però que és un bon xicot i és un bon company de viatge. Bé, sentirem ara aquesta ària, Cor de Sorte, sentirem una de les versions de referència que s'han fet d'aquest número, una de les grans Isabelles de la història, si més no, dels últims 50 anys, que és la mezzosoprano nord-americana Merlin Horn. Al cap de poc, Mustafà s'assabenta que han capturat a la platja un italià i una italiana. I aleshores diu, aquesta és la meva. Aleshores li diu a l'Indoro, fes una cosa, tu te'n vas amb l'Elvira a Itàlia i jo em quedaré amb aquesta italiana que ha arribat. L'home que ha arribat amb la italiana, res, el farem penjar, cap problema, i ja està, jo em quedaré amb la italiana. Però Isabella, que és molt llesta, el que fa és demanar clemència per Taddeo, fent-se passar Taddeo per oncle d'Isabella. I, finalment, Mustafà li perdona la vida. Mentrestant, Elvira es lamenta davant de l'Indoro dient «Mira què m'està fent el Mustafà, sóc la seva legítima esposa». I l'Indoro, que és un home potser no tan pràctic com Isabella, però de tant en tant, tot i que és tenor, de tant en tant té una certa lucidesa, li diu «No et preocupis, tu vés-te'n a Itàlia, que segur que no et faltaran italians que et rondaran». Per tant, diguem que aquest personatge ja s'anticipa aquelles coses que els hi passa als italians quan arriben a Salou, no? I que es posen a fixar-se en la població autòctona. Doncs bé, li diu això, tu vés-te'n a Itàlia, que segur que tindràs molt d'èxit, però Elvira està, ai las, enamorada de Mustafà. Bé, al cap de poc, l'Indoro i Isabella es reconeixen, es troben, i aquí es comença a armar un cert conflicte, perquè finalment es retroben els dos amants. Isabella no pensava que havia arribat al país on justament hi havia l'Indoro, i malgrat tot, opten per dissimular. I aquí arribarem al final del primer acte, que és aquest final extraordinari. Jo m'atreveixo a dir que és el final d'òpera còmica més brillant de tots els que va escriure Rossini, i dir això, tenint en compte el gran final de primer acte del Barber de Sevilla, realment és dir molt. Però jo penso que l'enginy al que arriba aquí Rossini amb aquest fragment, que és aquest fragment que va fer que els italians no poguessin sentir la música de les riallades que anaven proferint a mesura que avançava la representació, i aquest final realment s'entén, perquè és un dels finals més originals de la trajectòria rossiniana, i al mateix temps és un dels finals més absurds, i m'atreveixo a dir que és un final absolutament dadaista. Curiosament, el dadaisme, que és una avantguarda de principis del segle XX, en relació amb la música sempre deia que la música s'havia de fer a base de sorolls. I hi ha moltes peces dadaistes que estan fetes a base de sorolls, una cosa que després també farà John Cage. Doncs bé, d'alguna manera, Rossini també s'anticipa a aquesta tradició posterior, però fent música d'aquests sorolls. Aquests sorolls són onomatopeies, i és que els personatges diuen que se senten consternats, que senten una confusió absoluta, que no saben per on anar, i aleshores diuen cadascun d'ells que se senten com si tinguessin un instrument dintre seu. Un fa cra-cra-cra, un fa din-din, un fa taca-taca-ta, de manera que es crea una mena de sinfonia onomatopèica amb un concertant que, a més, és dificilíssim, perquè aquí canten tots els personatges. Mustafà, Taddeo, Lindoro, Isabella, Elvira, Zulma i Ali, que és un criat també al servei de Mustafà. Tot això genera un enrenou absolut, i aquí Rossini també juga no només amb aquesta onomatopeia, sinó que juga també amb un dels elements més característics de la seva escriptura musical, que és el crescendo. El crescendo, evidentment, no se'l va inventar Rossini, ni molt menys. El crescendo és aquest canvi de dinàmica d'un so piano a un so que va creixent en intensitat fins a arribar a un forte o un fortissimo, i després hi pot haver també un diminuendo, que és el procés a la inversa. De fet, el crescendo és un recurs orquestral que va sorgir d'una famosíssima orquestra del segle XVIII, la famosa orquestra de Mannheim, que Mozart va conèixer, i a partir d'aquí compositors clàssics varen escriure amb aquests canvis de dinàmica tan eficaços, i Rossini va aprofitar també aquest element del crescendo, però convertint el crescendo no només en crescendo orquestral, cosa que passa, per exemple, amb les obertures, sinó també amb els números de conjunt, com és el cas d'aquest final. En veurem una projecció d'una producció molt, molt coneguda que va dirigir un dels millors directors d'escena operístics de final del segle, no tan finals, perquè pobre va morir l'any 87, que era Jean-Pierre Ponel, un director francès que pobre va morir de manera fortuïta, va caure al fossat d'una orquestra mentre assajava una òpera, i va tenir una producció extraordinària del Metropolitan de Nova York, en la que precisament també intervé Merlin Horn, que acabem d'escoltar. És un passatge d'una dificultat extrema pels cantants. Dificultat, primer, perquè musicalment realment és una mala passada el que els va fer Rossini. Algun cantant com Elvira ha d'arribar a un do sobreagut, i al mateix temps dificultat per què? Perquè moltes vegades els és molt difícil contenir el riure amb un fragment que és hilarant. Pels espectadors, que miren, no fem res, no fem cap mena de feina, ens ho passem molt bé, però també sobretot pels cantants. I clar, evidentment, riure i cantar és bastant, bastant complicat, d'acord? Bé, doncs ho veiem.
Dite, chi è quella femmina? Fussi no ador, mia moglie! Vincolo cara per te si scioglie questi che fu mio schiavo si de con lei sposar questi che fu mio schiavo si de con lei sposar
mi faccio l'amore
questo non può star.
Andate dunque al diavolo, andate dunque al diavolo, voi non sapete amar.
Ah no, ma ascolta, attendi, ah, cos'è mi fai passar?
A di leone in asino, non fa posti cangiare.
Ah, sopra che c'è bello, posso sopra che c'è bello.
Sono proprio cervello, ma io sono preso a naufragare.
Bé, no ho he dit abans, però Mustafà aquí també era un gran especialista en el cant rossinià, que era Paolo Montarsolo, que va actuar en diverses ocasions aquí al Liceu, precisament amb òperes com el Barber de Sevilla, en particular, i d'altres. Així s'acaba aquest primer acte, fixant-se que Rossini ha repetit aquesta estreta final, aquest recurs de l'onomatopeia, conscient que això agradaria molt i conscient que el públic el que voldria és tornar-ho a escoltar. I és per això que Rossini és un senyor que sempre té molt clar el sentit de la, en el bon sentit del terme, de la comercialitat, i per tant sap perfectament allò que agradarà i allò que potser agradarà menys, i per tant escriu números com aquests sabent que al públic aquí li agradarà moltíssim, i per això aquesta repetició. Bé, el segon acte és un acte també en el que és imparable, l'acció és trepidant. De vegades ens agrada fer analogies o comparacions amb altres arts quan parlem d'òpera, i a mi, en el cas concret de les òperes còmiques d'aquest estil, m'agrada molt comparar Rossini amb aquelles comèdies slapstick, que eren les comèdies mudes de principis del segle XX, la comèdia nord-americana, de la que després sortirien grans artistes com Chaplin, Keaton, Langdon, Lloyd, etc. Però aquelles primeres pel·lícules en les que potser eren actors, actrius menys coneguts i que va dirigir Max Sennett, aquelles pel·lícules amb persecucions de cotxes, amb policies, o després també les grans comèdies d'un Blake Edwards o fins i tot d'un Billy Wilder. Aquesta comèdia trepidant, amb aquesta mecanització de la broma, del gag, aquí convertida, evidentment, en música. Doncs Rossini, d'alguna manera, s'anticipa aquesta comèdia trepidant que després gaudirem tant a través del cinema. És un veritable slapstick operístic el que fa Rossini amb aquesta italiana in Algeri. Bé, el segon acte comença amb un cor d'eunucs que lamenten la sort del pobre Mustafà perquè ha estat rebutjat per Isabella. Aquesta òpera té cor, però és un cor eminentment masculí, cosa que és molt estrany, que clar, que evidentment sent eunucs cantin amb veus d'homes, amb veus de tenor i de baixos, quan hauria de ser evidentment un cor pràcticament doncs, no de castrats, perquè afortunadament els castrats ja no existeixen, però sí hauria de ser un cor de veus blanques, perquè evidentment són eunucs i vol dir que estan més que castrats. Però bé, en definitiva és un cor d'homes amb veu masculina, tenors barítons baixos, i per altra banda Isabella també retreu a l'Indoro que se'l vegi massa al costat d'Elvira. I és que Mustafà ha seguit l'estratègia de dir, bé, que l'Indoro se'n vagi, com us deia abans, a Itàlia, jo em quedaré amb Isabella. I l'Indoro li diu, escolta, jo només el que faig és obeir ordres i fer veure que sí, que me'n vaig amb la Elvira, però jo t'estimo a tu, per tant, confia en la meva fidelitat. I és aquí quan l'Indoro canta una ària, Concedi amor pietoso, que de fet és una ària que no sempre és la que es canta en aquest moment de l'òpera. Normalment es canta O come il cor di giubilo, però sembla ser que O come il cor di giubilo és una ària que no va escriure Rossini, o si més no, no la va escriure sencera, o si més no, no la va orquestrar. Tant aquesta ària, O come il cor di giubilo, com l'ària Le femmine d'Italia, que canta més endavant Alí, són dues àries que no va escriure el propi Rossini, sinó un col·laborador que hi havia a la Fenice. Una de les raons segurament és la pressa amb la que Rossini hauria hagut d'escriure aquesta òpera, havent-la d'estrenar en molt poc temps respecte de l'encàrrec. Sembla ser que la va escriure en 3 setmanes, que és un temps rècord, i evidentment, tenint en compte que cal escriure la part vocal, la part orquestral, etc., Rossini no donava l'abast. De les 3 àries de l'Indoro, aquesta és una que sembla ser que no la va escriure Rossini, sinó un col·laborador. I, per tant, el que es fa en alguns teatres, i és el cas del Liceu, el mestre Riccardo Frizza ha optat per fer interpretar Concedi amor pietoso. Aquesta ària és una ària que pertany a l'italiana in Algeri, però no pertany a l'estrena, sinó a unes funcions que es van fer a Roma un any després de l'estrena a Venècia, l'any 1814. I és una ària que, perdó, a Milà, no a Roma, a Milà. I és una ària, curiosament, que aquesta sí que presenta part de material musical extret de l'òpera Tancredi, que és del mateix any de l'estrena de l'italiana in Algeri. Per tant, estem parlant d'una ària que aquesta sí que té una part de reciclatge, tot i que no és una ària que es cantés en l'estrena. Una de les particularitats que té aquesta ària l'emparenta amb altres àries de l'Indoro i també amb àries d'Isabella, i és la presència d'un instrument obligat. Quan parlem d'un instrument obligat, ens referim a que el diàleg que s'estableix en l'ària és entre la veu solista i un instrument que destaca molt per damunt dels altres que formen el fossat orquestral. La pràctica de l'instrument obligat és una pràctica que ja trobem, per exemple, en algunes àrees de les cantates de Bach o de la mateixa Passió segons Sant Mateu, però també en moltes òperes. En la mateixa òpera Don Giovanni hi ha una àrea de Zerlina, el Batti Batti, que està acompanyada per un obligat de violoncel. El mateix Mozart, a la Clemenza di Tito, té dues àrees, de Sesto i de Vitèlia, la de Sesto acompanyada amb un clarinet obligat i la segona de Vitèlia amb un corno di bassetto, que és un clarinet baix. Doncs bé, dic això del clarinet perquè aquí també Rossini escriu una ària amb obligat de clarinet. De fet, al llarg de l'òpera hi ha diverses àries d'Isabella i de Lindoro que estan acompanyades per aquests instruments obligats. Trompa, oboè, i en aquest cas aquest instrument de fusta meravellós que és el clarinet. I és la que sentirem aquí al Liceu i ara també l'escoltarem amb un tal Juan Diego Flórez, que suposo que els hi sona d'alguna cosa, no? Doncs bé.
Palpiti, che tanti palpiti, Toma. succederà. Comprendene non so, quanta mia felicità mi stringerà, la stringerò.
Realment el Xicot ho fa força bé, eh? I és una àrea absolutament meravellosa. Clar, és un tipus d'àrea que atura l'acció i que respon una mica encara al model d'òpera seriosa o d'herència de l'òpera seriosa en què l'acció s'aturava per lluïment dels personatges. Però és que justament en aquesta òpera, com deia abans, l'element còmic és molt important, perquè hi ha dos personatges que són Isabella i Lindoro que marquen d'alguna manera el contrapunt no còmic, no diré dramàtic, lògicament, tampoc especialment seriós, però sí el contrapunt, podríem dir, romàntic. És una mena de parella d'enamorats, cosa que d'alguna manera també prepara el camí d'altres òperes còmiques de la dècada següent, com per exemple l'Elisir d'Amore de Donizetti, en què, malgrat el context còmic i personatges irresistiblement còmics com Dulcamara o com Belcore, tenim aquest element romàntic, allò que en dirien en francès l'armoyant, lacrimogen, que és el personatge de Nemorino, no? Que és el tontet del poble, i és el personatge romàntic del que tothom s'enamora. Bueno, el públic, evidentment, la Dina li costa molt, però finalment també ho aconsegueix, no? Per tant, aquest equilibri entre el còmic i el no tan còmic està molt present en una òpera com aquesta, i Lindoro personifica justament la dimensió, podríem dir, més romàntica. Malgrat tot, Lindoro participa també en alguns números còmics. Ara em salto una part del que volia explicar, perquè volia posar una ària de Taddeo, que és Un gran peso sul la testa, que és una ària també meravellosa, però el temps se'ns tira a sobre i tindrem oportunitat de poder-la escoltar aquí al Liceu. Però sí que m'agradaria comentar, a propòsit d'aquesta ària que els deia, aquesta ària que és la que s'acostuma a cantar de Lindoro, que no la va escriure Rossini, que hi ha una altra ària també en aquesta òpera que sí que s'acostuma a cantar i que suposo que Liceu també es cantarà, que és Le Femmine d'Italia, que és una ària que canta Alí, en la que reflexiona sobre l'energia i el tremp de les dones italianes que contrasten amb les dones, diguem, de l'Alger. Aquesta ària és molt curta, però feines dura 3 minuts, una ària molt senzilla, que comença amb un dibuix rítmic o melòdic que recorda moltíssim la cançó de sortida del Papageno de la Flauta Màgica. De fet, Rossini era un profund admirador de Mozart i moltes vegades a Rossini se l'anomena el Mozart italià. Aquesta ària diuen que tampoc és de Rossini, però té una particularitat. Se la coneix amb el nom d'Aria del Sorbetto, perquè hi havia un moment en què el públic tenia molta calor al teatre i sortia un momentet i anaven potser a fer un pipí, o anaven a menjar-se un gelat. En el moment en el que hi havia una àrea d'un personatge secundari, un personatge menys rellevant, cosa que passa també, per exemple, amb una àrea, amb una òpera com El barber de Sevilla. El personatge de Berta, que és la criada de Bartolo, hi ha un moment en què canta una àrea molt bonica, que és Il vecchio tot cerca moglie, que també es considera una àrea una mica d'un personatge molt secundari, per tant, no li donem importància. Són àries poc lluïdes des del punt de vista de l'escriptura musical i, per tant, la gent aprofitava per prendre una mica l'aire. Tinguem en compte que aquesta àrea, aquesta òpera, es va estrenar el mes de maig a Venècia, ciutat on fa molta calor, on hi ha molta humitat, l'aire condicionat en aquell moment estava espatllat i, per tant, era molt normal que la gent tingués molta calor. Per tant, el que va fer Rossini va ser encarregar a un músic de la Fenice que escrivís aquesta pàgina breu, però que s'acostuma a cantar gairebé sempre. En canvi, sí que, evidentment, sí o sí, a les bones o a les males, hem de veure i escoltar el següent número musical, que és el trio Pappatacci. Aquesta òpera, aquesta italiana en Algeri, té uns números de conjunt magnífics, unes àries magnífiques, però són els números de conjunt, els números concertants, els que marquen el to de la comicitat tan extraordinària que Rossini escriu al llarg dels compassos de l'òpera. De fet, abans d'aquest trio, que ara veurem, també hi ha un quintet, un quintet en el que Mustafà intenta fer els possibles per quedar-se a soles amb Isabella i la consigna és un esternut, de manera que quan esternudi, Taddeo, Elvira, Zulma marxaran i es quedarà sol amb Isabella. I, evidentment, és un trio marcat pels ecchi rítmico-melòdics que tenen també molta gràcia amb un dels números més hilarants de la pàgina. I el trio següent és el trio dels Pappatacci, perquè resulta que Taddeo, per guanyar-se una mica el favor d'Isabella, Mustafà l'ha anomenat Gran Caimacan, que és una mena de càrrec com de lloc tinent, i Taddeo es veu una mica desbordat per les circumstàncies. Però, a canvi, a Mustafà també l'anomenaran amb un títol nobiliari, que és un Pappatacci. El que li venen a dir Lindoro i Taddeo a Mustafà és que Isabella no és que el rebutgi, és que l'està posant a prova a veure si és mereixedor de ser investit com a gran Pappatacci. Pappatacci vol dir menja i calla. Allò que ens deien de petits quan estàvem a taula, no? Menja i calla. Doncs és el que l'anomenen Mustafà, li diuen que és un ordre molt important, i aleshores es queda el pobre Mustafà Pappatacci, com si fos una cosa extraordinària. I aleshores té lloc aquest trio, que és absolutament meravellós, que ara veurem també amb una posada en escena diferent de la que havíem vist fins ara, i m'agradaria aquí recalcar un passatge que canta Mustafà i que és també està escrit d'acord amb un dels recursos més habituals de l'escriptura còmica rossiniana, que és el cant sil·labat, que és un so per síl·laba, ta-ta-tere, ta-ta-tiro, ta-ta-tiro, ta-ta-ta, però, en aquest cas, sobre una sola nota. És un recurs molt habitual que fa Rossini en moltes de les seves òperes. En el cas de la Cenerentola, una de les àries del baix còmic també està escrita amb aquesta estructura. I fins i tot, com saben, Rossini, quan es va retirar a París, va escriure una sèrie de cançonetes i d'obres, en teoria menors perquè són de petit format, cant i piano, bàsicament, o la mateixa petita missa solemne, que també és per cant i piano. I entre aquests peixers de vieillès, pecats de bellesa, va escriure una cosa que és elegia per a una sola nota, i és una peça escrita sobre una nota, un do. I tu sents tota l'estona ti ta ta ti ta ti ta ti ta 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 ti ta ta ti ta 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 ta. La gràcia està en l'acompanyament, que fa unes filigranes extraordinàries, per tant és una ària que pot cantar qualsevol de nosaltres sense cap mena de problema. Estan cridats a ser estrelles de la lírica i poden tenir com a única peça de repertori l'elegia sobre una sola nota de Rossini. Els asseguro que és una peça que es pot cantar. Bé, bromes a banda, clar, mantenir sempre l'afinació amb la mateixa nota no és fàcil. Doncs bé, aquest recurs d'aquesta nota sempre repetida, amb un acompanyament molt enginyós, és el que canta en una part de la seva escriptura en Mustafà en aquest trio del Pappatacci. Veurem una posada en escena gravada a Pesaro, el Festival Rossini de Pesaro, dirigida per David Livermore, que ha estat fins no fa gaire el director artístic del Palau de les Arts de València, i és una posada en escena molt divertida i és una posada en escena vintage. És una posada en escena molt pop, amb vestuari, amb coreografia fins i tot molt anys 60, i que està inspirada en aquella meravellosa pel·lícula de Blake Edwards, The Party, El Guateque, aquella pel·lícula que protagonitzava el grandíssim Peter Sellers. Doncs bé, és una posada en escena que s'inspira en aquella iconografia pop dels anys 60 amb una hilaritat extraordinària.
Che mai sento? Papa taci, che mai sento? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia, papa taci. Che vuol poi significar? A color, a color che mai non sanno disgustarsi col bel sesso. In Italia vien con te.
Papataci, siamo là, che ve ne par? L'italiano sono cortesi, nate son per farsi amare. L'italiano sono cortesi, nate son per farsi amare.
Se mai torno nei paesi, anche questa è da contar. È un bel impiego,
assai facile da imparò. Ma spiegatemi, vi prego, appataci.
Fra gli amori e le bellezze, fra gli scherzi e le carezze, per dormire puoi mangiar, appataci di mangiar, appataci di dormire, mangiare bene.
Pappataci di dormir,
oh che piacere, io di più non so bramare, bella vita, bel piacere, io di più non so bramare, pappataci di dormir, bella vita, bel piacere, io di più non so
bramare,
Fra gli amori e le bellezze,
io di più non so
da mangiare,
appannaggia da mangiare,
pompataggia da dormire,
per dormire puoi mangiare,
per dormire puoi mangiare, appannaggia da dormire, per dormire puoi mangiare.
Bé, això respon a una idea d'Isabella, que és que a Mustafà se'l convenç que se li investirà amb aquest ordre dels papatachi i enmig de la festa ella i l'Indoro aprofitaran per marxar mentre Mustafà està en plena cerimònia. I és en aquest moment quan Isabella canta aquest Pensa a la pàtria, que va ser una ària que va insuflar evidentment els ànims d'aquells venecians que, evidentment, sota el domini austríac, maldaven ja per la seva independència. Per tant, va ser un dels números que més va encendre els entusiasmes o l'entusiasme dels venecians que assistien a la primera representació, i evidentment el mateix passaria a Milà, a la Llombardia, que estaven sota el mateix problema. I el text d'aquesta ària diu: «Empalideixes, gentil esclau, sense si pietat desperta en tu el perill que jo corro, tendre amor meu, si alguna cosa signifiquen per tu la pàtria, el deure i l'honor, aprèn dels altres a mostrar-te italià i davant dels infortunis del voluble destí deixa que una dona t'ensenyi a ser fort. Pensa en la pàtria i, intrèpid, compleix amb el teu deure, que tota Itàlia vegi renéixer els exemples de coratge i de valor». Hi ha un passatge pel cor i finalment diu: «Quina alegria, d'aquí a poc veurem de nou les costes del nostre país, el perill que amenaça el meu estimat inspira valentia al meu amor». I el cor respon: «Veureu com valen els italians quan se'ls posa a prova». Aquesta és l'ària Pensa la pàtria. No escoltarem el recitatiu, sinó directament l'ària i la segona secció. I ara sí que viatjarem en el temps, ens traslladarem fa 90 anys i escoltarem la veu, precisament, de Conxita Supervi en una gravació amb orquestra de fa, doncs això, 90 anys, cantant aquesta ària. Amb la meravellosa veu que tenia la mezzo catalana i amb un estil plenament rossinià.
Il tuo dover.
Una veu realment extraordinària, la de Conxita Supervia. És un plaer sempre escoltar-la cantant Rossini, cantant també Carmen, de la que va fer una creació magistral. Bé, tenim, evidentment, poques gravacions, algunes àries i prou, però una cantant realment magnífica. Bé, acabarem amb l'últim fragment de l'italiana, que és el final, en el que hi ha la cerimònia del papatacci, l'investiment de Mustafà com a papatacci. Consisteix la cosa en una cerimònia de menjar, beure, mentre que es van anomenant les diferents directrius del que ha de tenir un papatacci i com se l'anomena papatacci. Cada vegada que es diu papatacci, Rossini escriu un passatge diabòlic amb uns salts interbàlics que són realment de vertigen pels cantants que han d'interpretar aquest fragment. I aquí també Rossini recorre, quan es llegeixen en teoria els articles de l'ordre dels papatacci, recorre també aquest cant sobre una sola nota que genera evidentment una comicitat extraordinària i que d'alguna manera vol ser també una mena de crítica al que són l'avorriment dels textos jurídics, l'avorriment dels textos legals, que són sempre el mateix, i és per això que recorre aquest cant sobre una sola nota per riure's precisament d'aquest tipus de textos amb aquest registre tan profundament avorrit. I d'aquí passa que la festa és tan completa, es veu tant i es menja tant, que quan Lindoro i Isabel es disposen a marxar a Itàlia, tothom està tan begut que són incapaços d'encalçar-los. I finalment, quan Mustafà s'adona que Isabel se'n va, diu, bueno, com que ja tinc l'Elvira com a dona, doncs bueno, em quedo amb l'Elvira i allà Pau i allà Glòria. I és d'aquesta manera com s'acaba l'italiana en Algeri. Veurem el fragment, amb la posada en escena també, de Ponel, del Metropolitan, en la que veurem novament la Marilyn Horne, que es permet una llicència, ja veurant quina és, no cal que digui res, una llicència d'una cosa que no està escrita a la partitura, per entendre'ns, i Mustafà, que és el grandíssim Paolo Montarsolo, menjant-se un enorme plat d'espagueti que, francament, a aquestes hores ja fa venir gana.
Cos'è? tu non fai quel che hai giurato, tu non fai quel che hai giurato, porti il segno, porti il segno, parame, porti il segno, porti il segno, parame.
Vieni a caro,
appattacci,
io t'adoro,
mangia i cacci,
io t'adoro,
mangia i cacci, basta, 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 ora ho capito, ora ho capito, saprò far meglio di te, ora ho capito, ora ho capito, saprò far meglio di te, ora ho capito, ora ho capito, saprò far meglio di te.
Bé, i a partir d'aquí la conclusió d'aquesta òpera, que és absolutament brillant, amb un final feliç, com no podia ser d'altra manera amb una òpera còmica. Feliç retorn d'aquesta italiana al Liceu, penso que felices representacions, perquè penso que el muntatge de Vittorio Borelli promet, i que els dos repartiments són també altament interessants, i amb un mestre com Riccardo Frizza, que coneix perfectament aquest repertori, crec que tenim una italiana estupenda per preparar les festes de Nadal. Gràcies per la seva atenció i bones festes.